Notícies Migdia, amb Núria García.
Us imagineu buidar casa vostra per posar-la a la venda i que l'ocupin? Aquest és el malson que està patint des del juliol una família del barri de Gràcia. Des d'aleshores viuen a casa dels avis sense que, de moment, ni la policia ni l'Ajuntament els doni cap solució. El Xavi Girbau és el pare d'aquesta família que avui ha mostrat públicament la seva indignació per la situació que pateixen ell i els seus.
Jo, l'únic gilipolles que al cap de dos mesos creia en la justícia, en la policia, i era jo. T'adones de que, hòstia, i tothom et diu, no, busca solucions, espavila't, busca els primos del Somosol, que te'ls fotin al carrer, busca't això, fes l'altre, posa't l'alarma, el mosso. No, clar, és que si tinguessis una alarma, però què m'estàs dient? Jo estic aquí pagant una policia per tenir una seguretat i una tranquil·litat, de que si mai em passa alguna cosa, a mi em defensaran.
El consistori ha confirmat que la família ocupant procedeix de Badia del Vallès i que té acreditat un cert grau de vulnerabilitat. Tot apunta que l'Agència de l'Habitatge haurà de gestionar el conflicte a partir d'ara. Aquesta és la principal notícia de la jornada, però en tenim més, que repassem en titulars.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I ho fem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Núria.
L'Institut Sabadell participa en el projecte Dinem Junts per garantir almenys un àpat saludable als alumnes d'aquest centre en situació de vulnerabilitat.
És una iniciativa conjunta del Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Fundació Provitas. N'ha parlat avui la directora del projecte, Cristina Vico, al programa Al Matí.
El projecte Rayeso, que una mica la seva sigla significa en reforç alimentari infantil, va començar ja fa el 2000, cap al 2010 amb ajudes menjador a primària, i llavors el 2014 es va veure que a secundària, amb el tema de la jornada intensiva, doncs eliminaven també el que eren els menjadors. Llavors, una mica per donar suport a aquests joves que es quedaven a les beques, vam obrir aquest programa que es diu Reforç Alimentari Infantil.
I durant el Notícies Migdia us presentarem les novetats de la Fira d'Entitats Animalista i la segona mostra internacional de cinema animal, que tindrà lloc el pròxim 7 d'octubre. I no hi ha manera, el Sabadell no aconsegueix sumar els 3 punts a la nova Creu Alta.
El centre d'esports va perdre ahir contra l'Ontinyent per 0-2 i ha dormit penúltim del grup 3 de segona B. L'Hotel Suís analitzarà avui el perquè de la derrota i la situació que viu el vestidor arlequinat ara mateix.
Rebeu una salutació del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Es mantindrà la calor que hem patit el cap de setmana? Li preguntem al Jordi Via. Molt bon dia.
Hola, bon dia. A hores d'ara trobem bastants núvols cap a les comarques de Girona i de Barcelona, i fins i tot aquests núvols ens deixen algunes tímides precipitacions al sector del litoral central. De fet, al llarg d'aquest dilluns aquests núvols no acabaran de desaparèixer i portaran encara un migdia i tarda de dilluns amb ruixats que localment podrien anar acompanyats de tempesta cap al sector del Camp de Tarragona, cap al litoral central i també a les comarques de Girona, així com cap al Pirineu i Prepirineu. Fins i tot, de cara al final del dia, no descartem que alguna d'aquesta precipitació arribi cap a les Terres de l'Ebre, mentre que a Ponent tindrem en conjunt un dilluns amb bastant de sol. Les temperatures també tenen tendència a ser més baixes. Tot i això, cap als dos extrems de la costa, bufa vent de component nord, rescalfat, que deixarà màximes localment superiors als 30 graus. En canvi, al rest del país esperem temperatures màximes entre els 25 i els 30 graus. I atenció, perquè justament aquestes ventades faran que s'alteri la situació marítima. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Entrem en matèria quan passen gairebé 5 minuts a 2:15. La família Girbau, que ha vist ocupada casa seva al barri de Gràcia, reclama a l'Ajuntament que en prengui mesures per recuperar el seu domicili. Xavier Girbau ha denunciat avui davant dels mitjans de comunicació que ni el consistori ni tampoc les forces policials han mogut fitxa per fer fora la família ocupant i retornar l'habitatge als propietaris. Mentrestant, el cas està en mans judicials, una via que temen que eternitzi el problema.
La família Girbau té ocupada a casa seva des d'aquest estiu, moment en què la van buidar per posar-la a la venda i poder buscar un altre habitatge més econòmic. Ara hi viu una família de Badia en situació de vulnerabilitat reconeguda per serveis socials. Xavier Girbau assegura que va intentar dialogar amb els ocupants que creien que la casa era propietat d'una entitat financera. Tot i això, les converses no van prosperar i segueixen ocupant l'immoble. Girbau lamenta que la situació de la seva família requereix d'una intervenció ràpida.
Jo entenc la seva problemàtica, però jo tinc la meva. I el que no pot ser és que aquí s'estigui fent, no et diré caritat, justícia social a càrrec dels particulars. Siguem valents, tant que se'ns escalfa la boca, siguem valents i legislem. Donem un pas endavant, no sé, el que faci falta, però siguem valents, no per la porta de darrere, perquè som molt valents per certes coses.
Girbau també lamenta que l'Ajuntament no hagi afrontat la problemàtica i que hagi hagut de buscar altres suports davant d'una situació que, diu, no és un cas aïllat.
No pot ser que jo hagi de recórrer i demanar ajuda per convocar-vos. És que hauria de ser el propi consistori. Noi, és que no en sabem més, és que no ens deixa, és que la legislació és així de complicada, és que anem a fotre mitjans i sortim i tirem endavant. Jo hauria pogut dir, d'acord, doncs que vinguin tots els polítics, tots els regidors de tots els partits, tots. Senyors, a Sabadell tenim aquest problema. I parlem-ne.
I des de l'Ajuntament, però, apunten que la situació de la família ocupant els impedeix un desallotjament sense abans trobar un altre habitatge als badiencs. En aquest sentit, el regidor de Seguretat i Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, assegura que parlarà amb l'Agència Catalana de l'Habitatge com a entitat supramunicipal, que ara hauria d'assumir aquesta tasca.
Segons Pere Arnau, l'Ajuntament va intentar mediar amb la família ocupant sense èxit. Ara es buscarà aquesta alternativa després de comprovar la lentitud de la via judicial. El regidor apunta que com a Ajuntament no hi poden fer més.
Tenim 400 pisos per a emergència social i els tenim tots ocupats. És molt difícil poder... Aquest parc d'habitatge d'emergència social s'hauria d'anar renovant perquè haurien d'anar sortint les famílies, però les situacions a vegades no acaben de sortir i no tenim disponibilitat. Llavors és una qüestió que ens desborda en aquest moment, i no només per aquest cas, sinó per d'altres que també haurien de fer front i en tot cas, bueno, ara parlarem des de l'Ajuntament, amb la Generalitat, amb l'Agència Catalana d'Habitatge, per intentar buscar una solució que sigui el màxim de ràpida possible.
La diputada i alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha mostrat el seu suport a la família Girbau i ha assenyalat la necessitat d'emprendre mesures globals.
Qui necessita un habitatge d'emergència social, poder-lo donar. I la segona, detectar tot habitatge que sigui susceptible de poder ser posat habitatge de lloguer, ja sigui mitjançant una borsa de privats que posin a disposició per garantir que el privat té la renta garantida i el gestiona l'administració, una sessió d'anys. Veure quins pisos estan a mans de grans tenidors i que estan tancats. Obligar-los a posar-los a disposició, si no, penalitzar-los amb l'impost a la contribució, a l'IBI. Per tant, hi ha tot un munt d'actuacions que es poden fer al voltant del que nosaltres creiem que s'ha d'haver, que hi ha d'haver, que és una regidoria específica i única d'habitatge.
Ciuró insisteix que cal fomentar la regidoria d'habitatge per emprendre totes aquestes mesures.
I encara en plana judicial, judici contra 17 membres del Centre Social L'Obrera per l'ocupació del local de l'Avinguda Barberà el 1 de maig de 2015. Estan investigats per usurpació d'immoble arran d'una denúncia de Cajamar, entitat financera propietària de l'edifici. La sessió està programada per demà a 11:15 als jutjats de l'Eix Macià. Els membres de L'Obrera han convocat una concentració de suport als encausats a partir de les 10.
Les converses entre Cajamar i el Centre Social amb la mediació de l'Ajuntament no han arribat a bon port. L'entitat financera es nega a cedir l'immoble de l'Avinguda Barberà, tal com reclamen els activistes, i ha decidit aixecar-se de la taula de negociació. Avui ho ha explicat un dels membres de L'Obrera, Alan Contreras, al programa Al Matí.
Por parte de Cajamar no hemos tenido ningún tipo de interés en continuar las negociaciones y ellos decidieron levantarse de la mesa de negociación que el Ayuntamiento convocó. Ellos les interesaba recibir una respuesta de dinero urgente. Sus intereses no estaban en dialogar y se levantaron de la mesa de negociación.
La negativa de Cajamar farà que demà els 17 membres de L'Obrera denunciats acudeixin a declarar als jutjats per un suposat delicte d'usurpació d'immoble. Contreras confia que sigui un judici just i afirma que lluitaran fins al final per poder quedar-se al local de l'Avinguda Barberà.
Era muy importante, ¿no? Y principalmente la congelar el proceso judicial. Entendemos que no se puede negociar si hay 17 compañeros y compañeras imputadas. Esto era primordial. Ahora eso no se puede conseguir y mañana vamos a juicio. Esperamos que el juicio de mañana sea efectivo y sea beneficioso. En caso de no serlo, trataremos de seguir negociando y expresando un mes con ellos de negociación. Y por lo demás, estamos dispuestos a seguir siendo de respuesta. Está claro que nuestra lucha seguirá y no pararemos hasta conseguir que seamos en el barrio.
El centre social sempre ha comptat amb el suport de l'Ajuntament, que el juliol es va posicionar oficialment en contra del desallotjament de l'Obrera. Aleshores, es va aprovar una declaració pública amb els vots a favor de les forces de govern i l'abstenció del PSC.
Més coses, la plataforma en defensa dels serveis públics de Sabadell demana la municipalització del servei d'escombraries i neteja viària, ara en mans d'Esmatza. Tot plegat després de les noves revelacions que s'han conegut per la peça número 28 del cas Mercuri. La interlocutòria descriu un entramat entre l'empresa i el PSC de Manuel Bustos per finançar actes del partit a canvi d'adjudicacions. En un comunicat, la plataforma assegura que és urgent i imperatiu el rescat del servei per tal que pugui estar controlat per l'administració pública. L'objectiu, diuen, és assegurar un millor servei, que la gestió sigui transparent i que puguin millorar les condicions laborals dels treballadors.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Una desena d'instituts del Vallès Occidental se sumen al projecte Dinem Junts per garantir la suficiència alimentària dels joves dels instituts. L'origen del programa és que es va detectar que molts joves que a l'escola rebien la beca menjador ara no tenien cap recurs semblant als instituts. Per això s'ha signat un conveni amb la Fundació Provitas que impulsa el projecte socioeducatiu des del 2014.
Des de l'entitat han posat l'accent en el fet que no només es tracta de donar un àpat als joves dels instituts, sinó que s'emmarca en un projecte que va molt més enllà i que serveix per oferir un espai als alumnes entre 3:15 i les 5 de la tarda. Cristina Vico és la responsable del projecte de la Fundació Provitas.
I llavors el 2014 es va veure que a secundària, amb el tema de la jornada intensiva, doncs eliminaven també el que eren els menjadors. I llavors una mica per donar suport a aquests joves que es quedaven a les beques, vam obrir aquest programa que es diu Reforç Alimentari Infantil, RAIES o Dinem Junts, és el nom del programa, i volem donar, és un projecte d'intervenció socioeducativa en el qual s'inclou el menjar en aquests joves, en un espai d'interprotecció perquè es fa dintre l'institut on es troba el mateix jove, i a part no és només el que se li dona el tema de nutrició, sinó que a part també és un espai socioeducatiu educatiu, en el qual es dona reforç escolar i activitats també socioeducatives i esportives. O sigui, és un programa molt integral.
De mitjana hi ha uns 35 alumnes que es beneficien del programa en cadascun dels centres. Aquests són escollits pel Consell Comarcal, mentre que els usuaris els tria el Departament de Serveis Socials de cada municipi. Encara que el projecte abraça altres àmbits, un dels centrals és el menjar.
Són menús que han d'estar equilibrats, tenint en compte vegetals, proteïnes, hidrats, fruita. Intentem molt el que és evitar o que s'hi vetin als instituts el tema d'una sobreexposició de proteïna, proteínic o d'hidrats de carboni. Moltes vegades utilitzen molt el que és el tema de pasta, tot arreu. Llavors, mica introduir també molts vegetals.
A Sabadell només hi haurà un institut que participarà d'aquest projecte. Es tracta de l'IES Sabadell, del barri de Can Rull.
I un miler de sabadellencs han provat durant el cap de setmana l'autobús Autonomèrica, una iniciativa que s'emmarcava dins la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat a la ciutat. El bus sense conductor, amb capacitat per a 12 viatgers, va circular des de divendres i fins diumenge pel passeig de la plaça Major.
L'arrencada de l'Erika Sabadell, però, no va ser fàcil. Primer, perquè alguns problemes mecànics van endarrerir la seva entrada en funcionament, i segon, perquè la instal·lació d'alguns comerços al passeig va impossibilitar que l'autobús autònom hi pogués circular dissabte al matí. Tot i això, el president de l'AMTU, Joan Prat, fa una valoració positiva de l'estada de l'Erika Sabadell i destaca les particularitats d'aquest circuit.
I aquí a Sabadell estem molt agraïts a l'Ajuntament i a la TUS, doncs, que triessin el poder circular amb l'Erika per un carrer on habitualment circulen autobusos i vehicles. Per tant, estem parant l'Erika en una parada real, la parada del doctor Robert, i fem el trajecte fins al final del passeig Manresa, en un carrer on habitualment hi circulen autobusos i vehicles. Per tant, és una situació real, absolutament real, que ens ha agradat molt que la ciutadania doncs, pogués veure.
Sobre si l'opció de tenir circulant a Sabadell autobusos sense conductor és gaire llunyana, Prat assegura que a partir de 2020 serà del tot factible. Ara bé, aquests vehicles sempre hauran de circular en circuits tancats.
El 2020 veurem aquests vehicles a Catalunya, però diem amb entorns, no com estem fent ara aquí a Sabadell per un carrer real, sinó amb entorns més restringits. No? Per exemple, podria ser com vam fer a Terrassa, que vam circular per dintre del Parc de Vallparadís, a Sabadell teniu el Parc Catalunya, doncs que també pot ser un bon entorn amb, on no hi ha trànsit amb circulació oberta, o també, doncs, per què no, el centre històric, no? on hi ha gent, on hi ha bicicletes, però no hi ha circulació oberta.
Després de fer parada a Sabadell, l'Èrica continua endavant amb la seva ruta. Ara se'n va cap a Girona.
Altres notícies en format més breu. El Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants, l'SCAI, ha celebrat aquest cap de setmana l'acte central del 20è aniversari.
Ho ha fet amb un acte en el qual hi han participat alguns dels seus usuaris. La dama Sanogo n'és un d'ells. Va arribar a Sabadell l'any 2007. Des d'aleshores, diu, l'SCAI s'ha convertit en la seva família lluny de casa.
Per mi, l'SCAI és la casa que vam deixar al poble que tenim aquí. És la... Per mi, estem fora del nostre país, però vivim a casa que vam deixar al poble. Llavors, per mi, l'SCAI és la meva família.
L'SCAI va rebre l'any passat 13.000 visites.
En Xampana Reus, un veí de Sabadell de 22 anys que triplicava la taxa d'alcohol.
El noi circulava per una urbanització dels afores de Reus quan va ser localitzat per la Guàrdia Urbana. El jove, amb un resultat positiu de 0,81 mil·lígrams per litre d'alcohol en aire respirat, està acusat d'un delicte contra la seguretat del trànsit.
I detingut un home de 53 anys per intentar robar dins d'un vehicle.
Els fets van tenir lloc dissabte al carrer Palma dels Marinals. Els veïns de la zona van enxampar infraganti l'arrestat mentre regirava l'interior del cotxe. Immediatament van avisar la policia municipal, que s'hi va personar amb dues patrulles i va detenir l'home.
Us ho avançàvem en començar. Sabadell commemorarà el Dia Mundial dels Animals amb una nova edició de la Fira d'Entitats Animalistes i la segona Mostra Internacional de Cinema Animal. El gruix de les dues propostes serà el diumenge 7 d'octubre entre diversos espais del centre de la ciutat, com la plaça Doctor Robert, el Racó del Campanar i també el passeig de la plaça Major.
En total, més d'una trentena d'entitats animalistes participaran a la fira, que arrencarà a 9:45 del matí i acabarà a 8:00 del vespre. Hi haurà moltes activitats, com ara passarel·les per adoptar gossos, xerrades sobre les emocions dels animals, monòlegs i també lavabos per a gossos. Per aquest motiu, el regidor de Benestar Animal, Miquel Soler, considera que és una de les més importants del país.
És un dia en el que passaran moltes coses i molt importants aquí a la ciutat en l'àmbit del benestar animal, perquè ens trobem davant de la fira més important de totes les que es fan a Catalunya en aquest àmbit, pel nombre d'expositors, pel nombre d'accions que passaran i pel conjunt de les activitats que estan previstes, que són realment molt, molt, molt importants.
També hi haurà un apartat sobre civisme en el marc del qual es repartiran 500 ampolles per diluir les orines dels gossos. Pel que fa a la segona mostra de cinema animal, l'acte central també serà el 7 d'octubre amb la projecció de films i curtmetratges al Racó del Campanar de forma gratuïta.
Enguany hi ha una novetat molt important de la mostra i és que el caràcter de competició serà bianual. Per tant, l'any passat va ser competitiva i en aquesta edició, en aquest cas, serà una mostra que el que pretén és difondre pel·lícules de qualitat relacionades amb la matèria d'aquesta fira, que és el benestar animal.
La mostra, però, arrencarà el 2 d'octubre i comptarà amb diverses activitats paral·leles, com una sessió del cineclub o una projecció a l'Espai Cultura. A més, ja hi ha 600 alumnes sabadellencs apuntats per utilitzar tot el material didàctic creat per l'ocasió.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsbd.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. Comencem el repàs de l'actualitat més enllà de la ciutat amb una última hora, i és que Partit Popular i Ciutadans han tombat a la mesa del Congrés l'esmena del PSOE per evitar el veto als pressupostos. Tots dos partits consideren un frau aquesta esmena, mentre que PSOE i Units Podem diuen que la mesa del Congrés no té competències per fer-ho. El fet és que s'havia d'introduir una esmena a la llei de violència domèstica amb l'objectiu d'aprovar per la via directa la reforma de la llei d'estabilitat, però finalment aquesta majoria a la mesa del Congrés de PP i Ciutadans ho impossibilitarà. Una maniobra que havia avalat fins ara la mesa de la Comissió de Justícia, on PSOE, Podem i els grups nacionalistes tenen majoria, i que eliminava la capacitat de veto irreversible del Senat, on el PP té la majoria absoluta a la senda del dèficit, peça clau dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019. Ara, el no d'aquesta mesa dificulta encara més la tramitació dels comptes del govern de Pedro Sánchez per l'any que ve, que ha de sumar la demora en el calendari a la manca de suports al Congrés per aprovar-los. El PSOE i Podem ja han avançat que tenen la intenció de portar aquesta qüestió al Tribunal Constitucional. Veurem què passa. I Pedro Sánchez ha posat d'exemple el Quebec per trobar solucions, ha dit, a la situació de Catalunya.
El cap de l'executiu ho ha dit en una visita oficial al Canadà. En una compareixença davant de la premsa, Sánchez ha afirmat que ha faltat empatia amb la política catalana i ha apostat per restablir un marc de convivència. El president espanyol, però, ha recordat que la majoria social a Catalunya aposta per reforçar l'autogovern i no per l'independentisme. L'any 1995 el Quebec va celebrar un referèndum d'independència, opció que no va prosperar per un marge molt estret.
I el líder del Partit Popular, Pablo Casado, considera que el cas del Quebec no té res a veure amb el de Catalunya.
Casado recorda que a Canadà no està legislat ni prohibit que hi hagi una consulta per l'autodeterminació, fet que sí que està regulat a Espanya. En aquest sentit, qualifica les declaracions de Pedro Sánchez de senyals de fum als secessionistes.
Hi ha una setmana del primer aniversari de l'1 d'octubre es filtren en vídeo les declaracions dels exconsellers davant de la jutja Carmen Lamela.
Segons publica l'Agència Catalana de Notícies, són les declaracions del dia 2 de novembre de l'any passat abans d'entrar a la presó. Tots els exmembres del govern neguen que el procés sobiranista inclogués l'ús de la violència. Així ho afirmen Oriol Junqueras, Jordi Turull i Joaquim Forn.
¿Tiene conocimiento o ha promovido esas acciones que se describen en la querella?
No, y nunca, y jamás, y por muchas razones, y una de ellas también es por convencimiento personal y por convencimiento de todo tipo. Yo soy cliente y por lo tanto cualquier cosa relacionada con la violencia me parece fuera de lugar.
Para mí la violencia no es justificable en ninguna condición y por tanto si no yo no estaría.
Nosotros tenemos competencias en materia de policía judicial y que por tanto siempre había que cumplir los mandatos judiciales cualquier tipo que fueren.
En aquestes compareixences de 5 minuts cadascuna, els acusats només van respondre a la seva defensa per negar els actes violents i també la despesa de diners públics en el referèndum.
I el coordinador de l'operatiu policial de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos, admet que els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van utilitzar la força en la majoria de col·legis electorals on van intervenir.
Ho ha dit durant la seva declaració com a testimoni a l'Audiència Nacional en la causa contra Josep Lluís Trapero, exmajor dels Mossos, segons avança TV3. En la seva declaració, el coronel també va acusar la policia catalana d'avisar de l'arribada de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil durant l'1 d'octubre.
El líder del Partit Popular Català, Xavier García Albiol, avisa el govern espanyol que indultar els líders independentistes empresonats no frenaria el procés sobiranista català.
Segons ha expressat en una entrevista a Telecinco, la voluntat de trencar amb Espanya es mantindria i per això es mostra preocupat per l'actitud de l'executiu de Pedro Sánchez. En aquest sentit, també lamenta que no vulgui pactar amb Ciutadans i amb el PP, una estratègia per plantar cara al desafiament independentista, ha dit textualment.
I la pensió mitjana ha crescut a Catalunya un 3,6% durant el mes de setembre. setembre situant-se als 993 euros.
La pensió per jubilació és lleugerament més alta, de 1.122 euros. Al conjunt de l'estat espanyol, les pensions han crescut prop d'un 5% en l'últim mes, situant la mitjana als 957 euros mensuals.
I un apunt en clau internacional, segona acusació d'abusos sexuals contra Brett Kavanaugh, el candidat de Donald Trump al Tribunal Suprem. Igual que en el primer cas, aquest assetjament hauria passat als anys 80 quan estudiava a la universitat. La primera de les suposades víctimes ha de declarar aquesta mateixa setmana davant d'una comissió del Senat. És la segona dona que acusa Kavanaugh d'abusos sexuals i ho explica la revista The New Yorker. Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Les biblioteques municipals de Sabadell oferiran aquest curs 27 clubs de lectura, el triple que ara fa 5 anys. La col·laboració d'aquests equipaments amb entitats de la ciutat permet ampliar l'oferta cultural gratuïta amb la voluntat d'arribar, almenys, fins als 500 inscrits. Entre les novetats d'aquest curs hi ha un club sobre lectures LGTBI de la mà de Calenredus. Canet Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Aquest club vol tractar les diferents identitats sexuals a través d'obres literàries, però no és l'única incorporació d'aquest curs. També s'ofereix per primer cop un club sobre sèries, els serièfils. Ferran Burguillos, director de la xarxa municipal de biblioteques de Sabadell, n'ha parlat al programa al matí d'aquesta emissora.
I ens interessa molt posar en relació les sèries de televisió i els arguments, els formats de sèrie de televisió en dos àmbits. Per una banda, l'àmbit més del cinema. Ens interessa tocar l'àmbit més formal del que seria la producció cinematogràfica, en aquest cas amb petita pantalla. I per una altra banda, ens interessa molt relacionar les sèries de televisió, els arguments, sobretot a les sèries de televisió, els personatges, els temes, etc., amb els grans temes tractats en la literatura.
Aquest curs també es consolida en el Club de Lectura Quimèric, impulsat en col·laboració amb l'equip del programa d'aquesta emissora de Ràdio Sabadell, i també el Club de Lectura de Música Clàssica i el de Teatre, en aquest cas a càrrec del Teatre Sant Vicenç. D'altra banda, aquest any també es posaran en marxa tres nous clubs de lectura infantils, que se sumaran als dos ja existents. Malgrat tot aquest ventall temàtic, els clubs més demandats segueixen sent els de novel·la variada. Burguillos n'apunta el perquè.
Poder descobrir nous autors, nous escriptors, poder introduir-se també en l'àmbit literari tant a nivell formal com a nivell dels arguments, de les diferents novel·les, etc. I sí que és cert que els clubs de novel·les són els que tenen més èxit, precisament perquè la novel·la en si és el gènere potser que més conegut, més llegit, etc. I que a més pot donar més joc a l'hora d'introduir-se tant a nivell formal com a nivell de continguts en els diferents arguments.
Les preinscripcions als clubs de lectura de les biblioteques municipals de Sabadell estaran obertes fins al 3 d'octubre i, com a novetat, aquest any també es poden fer a través del portal web sabadell.cat/inscripcionsbims.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dilluns 24 de setembre. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través dels butlletins horaris a partir de les 4, les xarxes socials i, evidentment, a partir de les 7, en una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva de la mà de l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.